des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Avui som dimecres, 29 de gener. No sé com ho veieu vosaltres, però el mes de gener passa molt, molt lent. Marta Mallarà, què tal? Benvinguda.
Bon dia.
Ima Muñoz,
bon dia
també.
Bon dia.
Jordi Gasulla, benvingut també. No sé vosaltres, us passa molt lent el mes de gener o què? O és que el desembre passa molt ràpid?
A mi no passa lent.
No?
La vida em passa ràpid. Massa ràpid. Potser també és tan ocupats que estem,
clar,
no? I tan,
sí,
tan
sí.
Ocupats i preocupats alhora. Sí. Que estem i tot passa de pressa.
A mi em dona la sensació que el gener té, no sé, 50 dies, em sembla. O sigui, em dona la sensació que Reis va ser fa molt. Cap d'any va ser fa molt, però no, és, vull dir...
Potser és més enganyós el febrer, més
sí,
curt, que sembla
sí,
que és més curt, i llavors, bueno, no sé.
No sé, no sé.
La vida passa molt de pressa.
En fi, entrem en matèria ja, comencem parlant de política, perquè Junts i el PSOE acorden un nou decret social que inclou, entre d'altres, la pujada de les pensions, les ajudes al transport i els afectats de la Dana. Un paquet de mesures que precisament Junts, el PP i Vox van tombar dimecres passat al Congrés dels Diputats. Tot plegat a canvi que Sánchez es debati amb una qüestió de confiança. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, deia això unes hores després en roda de premsa.
Entenem perfectament que hagi sortit el senyor Sánchez a rectificar l'error que tant ell com el govern espanyol van cometre la setmana passada. El govern espanyol no té majoria. Per tant, el govern espanyol, si vol aprovar iniciatives, si vol aprovar reials decrets, ha de negociar. Ha de negociar amb tots els partits dels que necessita els vots per poder aprovar aquelles iniciatives. I és evident que molts no som aquí per provar o per aprovar el programa electoral del Partit Socialista i el programa electoral de Sumar, que són els dos partits que governen en minoria. I si alguns estan disposats a empassar-se tots els papus d'un govern espanyol a canvi de titulars, ens sembla perfecte que ho expliquin en aquest debat, però nosaltres tenim coses a dir. Nosaltres no estem disposats a passar-nos els gripaus a canvi de res o a canvi de titulars. I ho hem demostrat. I quan hem dit que no, ho hem dit perquè tenim motius per dir que no, i quan hem dit que sí, ho hem dit perquè tenim motius per dir que sí.
De totes maneres, Pedro Sánchez ja ha dit que no se sotmetrà a la qüestió de confiança, tot i pactar amb Junts la tramitació de la iniciativa, que precisament deia això.
Sobre la cuestión de confianza, efectivamente, es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo.
¿Qué opineu de tot plegat?
Jo, primer de tot, agraeixo que avui que hi hagin dos polítics a la taula i, per tant, jo parlaré des de la veu de la ciutadania. Val? Llavors, imagino que la setmana passada ja es devia parlar del decret òmnibus, però, en tot cas, jo l'entenc com un paquet de mesures en què, d'alguna manera, estem legislant tot un bloc en què hi ha d'àmbits molt diversos i que jo diria que és, la política ha de ser com una cirurgia fina en què tu refàs els articles anteriors, no? Llavors, no em cap en el cap que aquesta legislació que s'està fent entre tots els partits acabi sent un mercadeig, val? I que llavors, quan surten junts, que es posen al costat del PP i que es posen al costat de Vox i que voten en contra, dius, bueno, voten en contra, i tu quan dius, aviam, voten en contra de què? No? I pel que llegeix el diari, pel ciutadà de peu, diu, voten en contra de la pujada de pensions o voten en contra, per exemple, de les ajudes pel transport. I dius, a veure, això és impossible que un partit voti en contra d'això. Aleshores, què hi ha de la lletra petita? Què s'ha de llegir a canvi? És a dir, quins són els intercanvis que es demanen a canvi d'això? I això és el que a mi m'exaspera, és a dir, la lletra menuda. Val? Aquests canvis, aquests xantatges, aquest bloqueig del govern, de dir exactament per què es vota en contra d'això. I aquí m'agradaria que intervinguessin els polítics per dir, Marta, doncs mira, darrere d'això demanen tal cosa, perquè sé que hi ha el tema de l'amnistia de Puigdemont, hi ha altres temes, però llavors s'hauria d'explicar, entens? Vull dir que aquests pactes per darrere que la gent no veu i que no puc entendre, que no estiguin d'acord amb això, amb la pujada de... el que he dit.
Per al·lusions.
Bé, jo... justament és el que diu la Marta, no? S'ha d'explicar les coses bé, el PSOE i els comuns governen en minoria, el PSOE no va guanyar les eleccions i per tant necessita d'altres partits polítics. Es va fer un acord a Brussel·les en el que clarament es va manifestar la manca de confiança d'un partit amb l'altre, això ho té clar tothom, i també es va determinar que s'estudiaria i que s'abordarien i es negociarien carpeta per carpeta, o sigui, es negociaria tot. Aquí es van arribar uns acords, l'amnistia és un d'ells, també el tema de la immigració, el de tenir les competències a Catalunya amb tot, completament, és a dir, tot el paquet, i l'altre és reconèixer el català a nivell europeu, entre d'altres. Aquests són uns acords per això que són claus i que per tant s'han de treballar. El PSOE no ha complert, el PSOE i els comuns, que van en equip, no han complert. Llavors què passa? Que al desembre treuen un macrodecret de 140 pàgines, amb 80 mesures, en les que barregen mesures financeres i econòmiques amb mesures socials i amb les que Junts no hi està d'acord. Junts vol protegir les mesures socials i hem fet un pols de 6 dies, ha estat un pols, encara abans d'ahir sortien polítics del PSOE dient que no tocarien ni un punt ni una coma i es va veure clar doncs, que ahir van haver de fer un Consell de Ministres extraordinari i urgent doncs, per acabar cedint. O sigui, per què esperen a última hora quan el que es demana és protegir a la gent i que no es vulnerin els drets de les persones? Jo, la veritat, personalment, contenta de que hagi acabat així. M'hagués agradat que no s'hagués arribat a haver de negociar durant aquests dies i haver de fer aquest bloqueig, perquè, com diu la Míriam, ens hem passat gripaus que no tocaven, perquè la gent no ho entén, la gent no entén que votis en contra d'unes mesures absolutament socials, però és que al final es fa per protegir a les persones, perquè anava un macrodecret amb 80 mesures, totes barrejades, n'hi han algunes que no han entrat en el... o sigui, s'ha trossejat ara mateix, el que s'ha fet ha estat trossejar aquest macrodecret, aprovar unes quantes mesures, alguna de les que no estan en el que s'ha aprovat tampoc Junts està d'acord, per exemple, el tema de l'IVA, de l'electricitat. A Europa es paga un 5 o 6% d'IVA, mentre aquí estem pagant un 21% d'IVA. Tampoc estem d'acord. Però bueno, has d'arribar a negociar, has d'arribar a acords, i penso que amb els acords que s'han arribat, doncs, de moment l'entrada és bona i han demostrat doncs, que fent pressió també s'aconsegueixen coses i al final nosaltres hem de pensar per Catalunya i per la societat catalana.
Jo l'anàlisi que em puc fer no difereix gaire del que pugui fer la Marta o qualsevol persona de les que ens escolta que no tingui un contacte directe amb la política de Madrid. Sí que estic implicat en política, però política municipal, i a nivell estatal se m'escapa totalment. Jo, a hores d'ara encara, no tinc clar què és gesticulació del que veiem, no? I què és una discrepància real, per quina mesura concreta, no? I aquí em sumo una mica a la petició de la Marta de demanar quines mesures, concretament, d'aquell macrodecret, que sí, que hi ha moltes mesures allà dintre, però bé, és un mecanisme que sovint es sol fer, però quines mesures són les que van empènyer a votar que no? Si era senzillament una eina negociadora, com el que apuntava una mica la Marta també, a nivell d'amnisties o alguna altra contrapartida, o què? Jo a hores d'ara encara no ho entenc i no estem poguent entrar potser en el contingut del macrodecret, que també crec que seria interessant, perquè sí que ara, vist des de fora, diem no, ningú hi pot estar en contra. Però és que hi ha coses de molt de sentit comú que sí que s'hi vota en contra, perquè hi ha diferències ideològiques, no? I hi ha coses que podem pensar, no, això l'Estat ho ha de proveir i ha de garantir que això sigui així. I hi ha gent que ideològicament pensa que no, que el mercat s'ha de regular sol i que per tant l'Estat no hi ha d'intervenir. Hi ha un debat social i polític real en aquest sentit. Per tant, sí que hauríem d'entrar, jo crec, en les mesures concretes i dir amb això sí estem d'acord, amb això no hi estem d'acord, no? Llavors, bé, no sé, si...
Però justament això és el que s'havia de fer. O sigui, sí. Quan tu treus un document, un decret de 140 pàgines i saps que depèn dels que no són socis de govern, ho has de poder negociar.
Amb això hi estic d'acord. Has de poder
arribar a acords. I es va treure sense haver acordat res, sense haver negociat res, i per tant eren allò que es diu car de canó. Ja sabien que tot allò que no es negocia abans d'aprovar-ho, t'ho poden tombar.
Si no, per exemple, quan dius Ara, la immigració. Vull dir, tu, per exemple, Imma, em podries dir concretament què ha canviat de l'article aquest, concretament, d'immigració respecte al que hi havia? O em podries dir...
Actualment, doncs, res.
O sigui, segueix igual.
Segueix
per tant,
igual.
El tema d'immigració.
Segueix igual.
Llavors, el tema d'increment de la gent gran, no? Això s'ha aconseguit regular-ho o... O sigui, coses...
És el que es demana, afinar. Les prestacions.
Les prestacions, sí, exactament. Vull dir, clar, que em diguis, sí, hem fet un pacte molt ràpid i a l'extremis i tal, això ja ho hem viscut, la gent d'allò, però a mi m'agradaria un grau de concreció, allò, igual com els centres educatius, que l'Estat et posa una primera concreció, i els instituts acabem a la tercera, és a dir, escriure exactament quin tema toca, quin apartat i quin d'allò. Sí, sí, i llavors és això que interessa la gent de,
clar, clar,
de país.
Els 12
no?
milions de pensionistes que hi ha, no els interessa que les seves prestacions
veure,
es revisin. Quedaran,
però a més també poder ens interessaria saber a canvi de què s'ha aconseguit, no? I això és el que trobo que sempre s'amaga i que no és transparent, sento molt. Vull dir, els polítics en aquest cas no mostren transparència i fa que la gent, jo perquè m'interessa, no? Perquè estic a la White i penso, mira aquests, mira els altres, però entenc que el poble estigui desencisat amb la política, perquè és això, és com una posada en escena que ara som amics d'aquests, ara ens afegim amb els altres, vull dir, diuen dretes, esquerres, però no acabes sabent exactament quina és la ideologia concreta.
No, està clar, hi ha 12 milions de pensionistes que el que necessiten és que es revisin les seves pensions sempre per anar a l'alça, mai per anar ni per congelar ni per reduir. I per tant, aquest era un dels acords d'aquest decret, que no revisaven les pensions i per tant es quedaven així. No pot ser, les pensions s'han de revisar.
Que... És important les pensions, és important el transport, per exemple.
Evidentment.
Nota a part, van ser molt ràpids en canviar les bonificacions de les màquines d'expenedores d'etiquets, que
tant.
Normalment no són gaire ràpids en aplicar les coses. Ostres, en aplicar l'exempció aquesta de la rebaixa van ser, ostres, el minut 1 del dia després ja estava aplicant-se, cosa que també fa pensar que aquí, per part del PSOE, també hi ha una certa utilització partidista de que mireu que ens han tombat per culpa d'això, pagueu més, etc etc. Però, per tant, quan estem atrapats en aquest teatre de la gesticulació, qui acaba perdent sempre és el ciutadà, i això em sembla que tothom ho té clar. I hi ha un altre tema, que és el tema de l'habitatge, que és un dels temes, jo per mi, troncals del benestar de la gent, i que, a més, qualsevol persona que estigui veient això, si viu de lloguer, ho viu a la pròpia carn. I és que a mi m'agradaria posar una cosa de manifest, i és que estan subordinats a l'Estat espanyol, sempre anem enrere amb el tema de l'habitatge. O sigui, aquesta mesura que porten el decret de suspensió de talls de subministraments, això fa 10 anys que ho vam aprovar al Parlament de Catalunya, amb la llei 24/2015, i després de tot el moviment social que hi va haver al darrere, buscant signatures i pressionant a tots els partits. Nota al marge, va costar molt convèncer tant a PSC com a, sembla que era Convergència i Unió en aquest moment, no sé quin, jo crec que fa 10 anys es devia dir Convergència i Unió. Per tant, ens ha costat molt arribar aquí, però a Catalunya hi ha les majories socials i parlamentàries per fer-ho possible. I darrere de l'Estat espanyol, quan tu aproves una llei com la 24/2015, una llei pionera a Europa, que marcava uns horitzons ambiciosos, que ara veiem que el PSOE tot just ara desperta a nivell espanyol, surt al Tribunal Constitucional i te la tomba, perquè diu que estàs ocupant competències estatals. I després el Parlament de Catalunya diu, bueno, va, la 2015 no ens l'heu acceptat, doncs farem la 4/2016. I fiquem noves mesures per evitar desnonaments, garanties de lloguers socials i mecanismes per afrontar ocupacions d'habitatges. Ens en tomba en una altra part, en fem una altra, la llei 11/2020, per regular les zones de mercat tens i contenció de rendes, que vol dir que els lloguers no pugin de la manera que estan pujant, que tothom ho està patint. I després en hem de fer una altra, la llei 1/2022, i així és constantment, o sigui, sota l'Estat espanyol, i a mi m'agradaria que la gent ho tingués clar, no podem avançar en polítiques d'habitatge, no perquè a Catalunya no hi hagin les majories suficients per regular a favor de la gent, sinó perquè sempre surt o el Tribunal Constitucional de torn o la majoria parlamentària de torn, perquè qui va imposar el recurs d'inconstitucionalitat va ser el govern espanyol, per tirar-nos a terra les lleis que ens protegeixen. Per tant, quan parlem també de la independència, i torno a treure el tema, no parlem de la independència només perquè som un país i tenim el dret a decidir, que evidentment
els
tenim, sinó que és perquè vivim millor.
Creieu que aquest tipus de pactes que impliquen una cessió, no?, entre dues parts i així, poden convertir-se en una nova dinàmica entre la política espanyola i catalana?
Jo crec que sí, la Míriam Nogueras ho ha deixat clar, això es treballarà carpeta a carpeta. Tot allò que es decideixi l'estat espanyol s'ha de treballar de manera conjunta, si és que volen aprovar les coses. És que no tenen majoria i, per tant, tot s'ha de discutir, tot s'ha de... I és evident que els nostres representants catalans el que han de fer és protegir-nos a Catalunya i als ciutadans catalans.
Canviem de tema i parlem ara, que t'ho deia, Jordi, d'habitatge, també. Precisament aquest dimarts el govern ha aprovat el règim sancionador dels incompliments de la llei de l'habitatge, que precisament castigarà amb sancions entre 90.000 i 900.000 euros aquells propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus en relació a aquesta normativa. Entre d'altres multes, preveu sancions per a aquells propietaris que superin el topall del preu del lloguer en municipis de zones del mercat tensionat, com és, per exemple, aquí a la comarca Olot o Besalú. Creieu que aquest règim sancionador és suficient per garantir el compliment d'aquesta llei?
A mi la veritat és que em fa una mica de por la repercussió de tot plegat. És lògic que qualsevol llei ha de tenir un règim sancionador, perquè si no, no té sentit. També és veritat que hi ha d'haver les persones, els inspectors, diguéssim, que controlin això, i ara mateix no els tenen. Per tant, ahir va sortir la consellera Paneque dient que no hi havia les persones que controlarien aquestes persones inspectores i que en un termini curt hi serien. Ja ho veurem, ja veurem això, què passarà. És cert, a vegades les actituds, els comportaments abusius de persones per l'increment de la demanda d'habitatge, doncs fa que hagin de passar aquestes coses. Què passarà? Quina serà la repercussió? A mi em fa por que perjudiquem una altra vegada i que anem una altra vegada en detriment de les persones que busquen lloguer perquè no hi hagi lloguer. La gent potser s'estimarà més tenir habitatges tancats, tristament, o bé vendre. I aquest sistema de lloguer que ara sembla que hi ha més gent, doncs, que hi ha d'accedir, doncs pot disminuir. Està clar, l'habitatge ha de ser, és un dret de les persones. Si no tens habitatge, no ets absolutament vulnerable, i per tant hem de tenir habitatges assequibles per tothom. Què s'ha de fer? Doncs el que s'ha de fer és intentar, doncs, que la gent que té habitatges tancats els obri, els adequi, els posi a la venda si no els vol posar a lloguer, i el que s'ha de fer és construcció d'habitatge i habitatge públic.
A mi el que realment em desespera és quan veus per les notícies, per exemple, gent que han viscut 60 anys en un mateix pis i que aquest pis es reconverteix llavors en pis de turisme i que els treuen després de tota una vida. A mi això, bueno, em treu de polleguera, perquè dius, com pot ser? Per guanyar, hem vist molts blocs, sobretot a Barcelona, d'habitatges, no? Que esclar, amb aquelles quotes tan minses pretenen convertir-los en per turisme, i llavors els treuen fora sí o sí, no? Llavors la llei tampoc els empara, i dius, bueno, hi ha aquesta gent pobra, que ara tenen que tenien ja el seu habitatge, els seus records, tot allà, no poden, d'alguna manera, allò que es diu, morir dignament a casa seva, perquè els treuen amb unes edats que dius, però com pot ser això, que ningú els empari, no? Que la llei no els empari. Llavors, per altra banda, hi ha el tema de fons voltor, que en Jordi també n'ha parlat moltíssimes vegades, que serien totes aquestes grans empreses immobiliàries que sempre acaben escapolint-se de totes aquestes normatives i aquestes lleis, precisament per això que deia l'Imma, perquè no hi ha inspeccions i no hi ha revisions, i acaba rebent moltes vegades aquell petit propietari que l'enganxen perquè no sé què, i el lloguer que ha posat és una mica més superior del que tocava. És una mica, jo faria un símil amb la velocitat, que a vegades et posen una multa, et diuen no pots anar més de 60, i a vegades, doncs, per anar a 65 et posen una multa, i aquell que passarà a 120, que et passa com un beneit, dius, aquell poder no rebarà la multa, no? Vull dir que a vegades paguen justos per pecadors. En aquest cas, em fa poc l'habitatge amb aquesta llei, no sé si atraprem els que toca. És això.
Jo diria, per començar, que aquí l'error principal és que el dret a l'habitatge s'ha permès que sigui un bé de mercat. I quan tu permets que un dret fonamental, que la gent el necessitem per mantenir les nostres necessitats bàsiques, es converteixi en un bé que puc vendre i comprar i especular amb ell per fer-ne un benefici, aquí, evidentment, entra el gran capital del món, no? El local i el no tan local, a comprar per vendre més car, a comprar per especular. I per això veiem milers de pisos buits, a Olot més de 1.000 pisos buits, 1.300 segons l'últim càlcul de l'Ajuntament, que 1.300 segons l'últim càlcul, ha anat variant, depèn de l'any, són 1.000 més cap a 1.900 i depèn de l'any són més cap a 1.300, però en definitiva això, prop d'uns 700 en mans de fons voltors i grans tenidors. Exacte. Per tant, aquests són el gruix del nostre problema, no? Val. Això d'una, no? Que es permet que s'especuli amb això. I l'altra és que ara aquests grans inversors se n'han adonat que el lloguer també és una font d'especulació i de treure més rendiment. Per tant, jo vaig augmentant el preu del lloguer. I això a la pràctica repercuteix en què les famílies tenim menys diners al final de mes, de fet, a principi de mes, per poder passar les setmanes. Llavors, què vull dir amb això? Hem permès que sigui un bé especulatiu. I això és el primer gran error. Hem de treure les mans del capital especulador del mercat. Com ho podem fer això? Doncs controlant els abusos d'aquest capital, no? I aquesta llei, que era una llei que és, al final és un pedaç de la gran situació, però que és un pedaç necessari, diu, establim un llindar d'indicador de referència de preus de lloguer i qui sobrepassi aquest llindar doncs tindrà un càstig. D'aquesta manera impedirem que aquest lloguer continuï pujant de la manera que ha fet els últims 12 anys, a Olot ha estat exagerat. I distingeix entre infraccions molt greus i infraccions greus. Si tu et passes de més del 30% del llindar de referència, doncs tens una infracció molt greu. Doncs home, és que si no hi poses infraccions, ho deia abans l'Imma, si no hi ha multes, si no hi ha règim sancionador, les lleis no serveixen per res. Estan allà perquè la gent se les miri. Imagina't que algú va a 200 per hora per un carrer pel mig d'Olot i li diem, has anat a més de 200, i ja està. Vale, doncs molt bé, gràcies. Molt bé, adéu senyor gent. Bé, si no poséssim multes, si no traguéssim punts, desgraciadament, la gent no faria cas, no? I amb el tema de l'habitatge és un tema prou rellevant perquè sigui protegit. Jo no veig, i m'agradaria que ho expliqués l'Imma, en quin sentit limitar aquests abusos pot ser un perjudici. I precisament es protegeix que no augmenti el preu del lloguer. Llavors, a qui pot perjudicar això? Doncs a qui especula, a ningú més. Per la resta de la gent, per un petit tenidor, hem de continuar augmentant les ajudes perquè es rehabilitin, hem de facilitar, ja hi ha ajudes, potser no s'expliquen prou, hi ha ajudes perquè qui té un petit pis a Olot que no es pot rehabilitar té una ajuda de l'Ajuntament i a canvi de que el posi a lloguer doncs, de la borsa d'habitatge durant 5 anys, és a dir, hi ha maneres, no? Ajudem aquestes maneres. El que no podem permetre és que hi hagi gent amb més de 10, més de 20 pisos tancats o cada any augmentant el preu del lloguer. Sí, sí. O un altre que inclou un altre supòsit, que és el frau de dir jo faig un lloguer de temporada. Que aquest és un dels temes pendents que el sindicat de llogaters ja ha demanat que es revisi, que és que també s'inclogui en el lloguer de temporada la revisió dels preus del lloguer. Perquè si no el que fan els tenidors és dir val, jo no estic fent un lloguer, estic fent un lloguer de temporada. Ah, però hi fico una família que viu al barri.
També em sembla que és sancionable no posar l'últim preu de l'últim lloguer, o sigui, el preu de l'últim lloguer, no?
No indicar el preu de referència, sí, és una infracció greu.
L'última persona que hagi llogat, el preu ha de constar en el contracte també, no? Sí, sí, jo també comparteixo, el que passa que a vegades aquestes coses ens fan pensar quina repercussió tindrà, només és això. Jo també crec que s'hauria de distingir entre el propietari d'un o dos domicilis o immobles amb el gran tenidor, és absolutament, o amb els fons voltors, evidentment, haurien de ser règims sancionadors per separat. De fet, ahir sortien les APIs, que també es poden sancionar, no? I l'associació de propietaris, que m'agradaria, ho desconec i ho investigaré perquè m'agradaria inclús a nivell personal saber-ho, aquesta associació de propietaris per qui estan composades, no? Perquè si són petits propietaris, si són grans tenidors, si són fons voltors, jo crec que deuen ser petits propietaris que es veuen espantats, no? De tota manera, si no tenen actituds d'aquestes que diguem abusives, no tenen per què patir, no? Si utilitzen el lloguer com, no? Com el que passa que també han d'estar protegits, les persones propietàries, vull dir que a vegades hi ha moltes persones propietàries que malauradament s'han trobat en llogaters doncs, que acaben no pagant, acaben trobant pisos destrossats, i també hi ha d'haver una certa... O sigui, hi ha drets, però també hi ha deures, per part dels propietaris i també per part dels llogaters. Els llogaters tenen drets, evidentment, el dret de l'habitatge, però també tenen uns deures a complir, que és també protegir aquelles vivendes que, en definitiva, no són seves, sinó que estan pagant un règim de lloguer a una propietat.
Haurem de veure com avança, però una de les mesures que sortia el decret aquest del govern espanyol era un sistema públic d'avals per a llogaters i propietaris que diuen que garantiran impagaments i danys en propietaris... Bueno, haurem de veure en què és concret aquesta mesura, perquè no m'he llegit...
Aquesta és una de les mesures...
Una de les mesures aprovades, aquesta, teòricament, és això, és garantir que hi hagi un sistema de garanties i tal, que de fet el sector privat ja ofereix productes d'assegurar el lloguer i tal, de veure en quines condicions es compleixen i si garanteixen...
Aquesta és una de les mesures que Junts ha posat en el paquet de les 29 mesures aprovades en trossejades, diguéssim, de l'òmnibus, protegir el propietari d'alguns drets vulnerats, també.
Parlem ara de sanitat. El defensor del pacient rep en un any un 25% més de denúncies a Girona. Les llistes d'espera són la primera causa de queixa, seguida dels serveis hospitalaris com les urgències, traumatologia, ginecologia i obstetrícia. Creieu que és per un empitjorament real del sistema sanitari o és perquè la ciutadania està més disposada a denunciar aquest tipus de situacions?
Això pot ser per ja formació professional, com que sabeu que sóc infermera i que he treballat durant 30 anys a l'hospital, doncs hi ha una manca clara de finançament, hi ha una manca de professionals, que no sé com carai haurem d'arreglar-ho tot això, perquè a vegades els professionals ens demanen altres països, desgraciadament, doncs perquè els sous són molt diferents i perquè ara hi ha tanta oferta i tanta demanda doncs, que fa que la gent es mobilitzi. La veritat és que el problema de les llistes d'espera fa anys que perdura, tot i que en teoria va millorant. De fet, les xifres del 2024 no té res a veure amb les del 2016. Per exemple, si us mireu les xifres del 2016-17 no tenen res a veure amb les d'ara i han millorat. El tema de les urgències, cal també fer molta pedagogia en quin és l'ús que s'ha de donar a les urgències i, per tant, conseqüentment, parlar de l'atenció primària. Segurament, si reforcéssim l'atenció primària, l'ús de les urgències milloraria. Això es va detectar, per exemple, en la pandèmia de la Covid. En la pandèmia de la Covid es va reduir el personal d'urgències a la meitat, parlo d'Olot, parlo d'Olot, es va haver de retocar molt la plantilla del personal, es va haver de reforçar en altres àrees que, òbviament, eren necessàries perquè hi havia pacients crítics, però el que són les urgències, aquelles urgències de nivells 4 i 5, que són aquelles urgències de primària, que un refredat, que pots anar a la primària, doncs no hi anaven. I per tant, van passar de les 110 urgències diàries, van passar a les 40 urgències diàries o 50 urgències diàries. Això clarament demostra doncs, que a vegades la gent va a urgències sense haver-hi d'anar, perquè pots tractar-ho a casa anant a la farmàcia o anant al metge de primària o fent una consulta, ara inclús telemàtica, no? En la Covid es va veure que es podien fer consultes a nivell telemàtic, que es podien resoldre molts temes, i bé, doncs hauran d'aplicar polítiques doncs, que facin que les urgències millorin. És evident que esperar-te 10 hores a la sala d'espera a ningú li agrada. A ningú li agrada. Però si et fan esperar 10 hores a la sala d'espera, realment és perquè potser el que tens no havia d'anar a urgències, sinó que havia d'anar a un altre mitjà. Traumatologia, ginecologia, obstetrícia, sí, com altres, medicina interna, cirurgia, totes tenen, però jo crec que hi ha una manca de finançament claríssim i una manca de visió claríssima, també.
Què n'opineu?
Jo diria que tant educació com sanitat són les dues potes en què s'ha d'invertir més. No només o sigui, aquestes dades que ens diu la notícia tampoc marquen una tendència molt clara. Llavors jo trobo que són poques les denúncies respecte a tot Catalunya, perquè vaig comptar fins i tot que la mortalitat que hi havia era un 3% d'aquestes denúncies. Vaig pensar, ostres, tampoc està bé. Cert és que s'ha d'anar sempre cap a la millora. Val? Però, a part d'això, jo penso que no hi ha... No, primer de tot, els professionals amb sanitat no se'ls valora com s'hauria de fer. Val? No tenen la contraprestació econòmica que caldria, ni tampoc les hores de dedicació que són extremes i que van amb una tensió que no poden abastar. I llavors també penso que pel que fa, que deia l'Imma, està bé que s'hagi derivat cap al CAP aquestes petites urgències que eviten que els greus, la tendència més greu, doncs vagi cap a urgències, no? Vull dir que abans anàvem una mica per tot a urgències i ara el CAP filtra molt més tota aquesta qüestió. Pel que fa jo aquí a la sanitat també hi veig un altre problema, que és s'ha massificat molt més la població, val? I aleshores sí que hi ha llistes d'espera i sí que requereix doncs més paciència, sobretot per aquella gent que, ostres, que té un dolor molt fort, que ha de fer una operació i que li diuen, doncs mira, has d'esperar 6 mesos, això sí que llavors ho trobo greu, no? Que, en fi, és una mica això, jo penso que s'ha d'incrementar econòmicament i fer la feina tan bé professionalment com es pugui.
És que té molta raó la Marta, eh? El servei s'han de dimensionar en funció de la població, de la ciutadania que tens. Ara mateix la demografia creix molt ràpid, perquè hi ha els moviments migratoris i creix molt de pressa, fixeu-vos a Olot, no? Que arribin 800 o 900, un miler de persones en un any, però els serveis són els mateixos,
sí.
I no es dimensionen. I per tant, ja podem dir que la gent vagi a l'ambulatori o als seus caps de referència, sí, però s'hauran d'esperar. La consellera Pané diu que vol reduir, en lloc de 5 dies que visiten una persona en 5 dies, ho vol reduir a 48, però si no incrementen en professionals. Bueno, sí, cada vegada tenim més gent amb necessitats de ser visitats i tenim els mateixos professionals, no dic menys, però tenim els mateixos, és evident que d'alguna manera hem d'estirar la corda d'un costat o de l'altre, no hi ha més.
Jo totalment que s'han de reforçar els serveis. Sobre les queixes, dic que per mi les queixes són un element bàsic de la societat democràtica i de la qualitat dels serveis, i que ens l'hem de prendre com una, bueno, doncs com una eina de detecció de coses que es poden millorar i treballar-hi, i punt. També estaria bé saber quina d'aquestes queixes doncs tenien raó, quines no? Llavors, però bueno, per tenir la foto general, perquè és diferent dir, hi ha hagut 800 queixes, sí. I 300 són d'algú que és un...
D'algú que s'espera 6 zones urgències.
I l'altre és una cosa que tingui tota la raó del món. Sí, no? Per tant, bueno, deixant això de banda, per tant, per mi les queixes, doncs, bé, les hauríem d'analitzar i per saber si estem millorant o no estem millorant. Però en tot cas, que la gent es queixi és bo, perquè si no ens ho callem i no milloren els serveis. I vull traslladar aquest missatge també, perquè quan a vegades diem, bueno, no em queixaré perquè igual això no canviarà mai, presenta la queixa, perquè si més no quedarà registrada i algú acabarà mirant-s'ho, i si no, sempre et poden dir, bueno, és que clar, com que no vas dir res. I això ho hem sentit mil vegades, no? Val. Jo vull dir també que la sanitat pública del nostre país és un tresor a protegir. És un tresor a protegir que quan mires una mica pel món te n'adones del que hem aconseguit aquí. És una utopia en molts països del món. I ho estem veient ara, per exemple, que hi ha hagut el debat a la Casa Blanca dels candidats, que allà, bueno, en fi, és un desastre als Estats Units. I travesses uns quants quilòmetres cap al Canadà i és una altra utopia comparat amb el que és Estats Units. Que en fi, bueno, llavors, crec que també aquí hem de reconèixer que hi ha un moviment de fons a nivell internacional, també d'aquest gran capital que busca llocs on fer negoci, que vol fer negoci també amb la salut i vol entrar a fer negoci amb les nostres malalties. Perquè, evidentment, un negoci de salut només es manté des de la perspectiva privada mentre hi hagi malalts. Curar a tothom no li interessa al sector privat i això hauria de tenir tothom clar. Per tant, és important que sigui 100% pública i que garantim la salut de tothom.
I ara que dius això, Jordi, un moment,
sí.
Jo el que sí que veig és que la gent es va decantant cap a la privatització.
Sí, jo també volia comentar-ho.
Hi ha una tendència brutal.
Aquí volia anar. En aquest debat de lo públic i lo privat, hem de saber que si tendim a lo privat, hi perdrem. Només cal que mirem a tots els països del món on tenen sistemes privats. I acaben perdent, perquè és un negoci. I això ha de ser un servei pel bé del pacient, que el vulguis, que es curi i que no torni mai més al teu negoci.
Però molta gent va a la privada per la rapidesa, per la immediatesa, per l'urgència. Però quan tens una cosa greu, acabes a la seguretat social.
Però per què això? Fixa't, perquè el negoci privat no presta aquest servei.
No presta.
Perquè és deficitari. Aleshores, hem de saber que el millor per tothom, fins i tot pel que té molts de diners, és que hi hagi una salut pública forta. I vull citar a un conseller que vam tenir en aquest país, que es deia Boi Ruiz, que era un conseller de Convergència i Unió, que el primer que va fer quan va ser nomenat conseller de Salut va ser recomanar a la gent que es fes de la privada. I això és una realitat política, que en el nostre país també hi ha un sector de la branca de Convergència i Unió, que és un sector neoliberal i que defensa que la salut ha de passar a mans privades. És una cosa que existeix. Existeix Convergència i Unió ara junts, existeix el PP, existeix tot el que és la dreta i el neoliberalisme. Per tant, no oblidem que si a vegades els serveis públics no funcionen és perquè també hi ha una intencionalitat política d'enriquir a uns negocis privats, de dir, com que la pública no funciona, em faig de la privada.
Sí, sí.
Val? Llavors, reforçar la pública també ens prevé d'aquesta realitat.
Llavors, jo penso que els professionals també hi ha una fugida cap a la privada. I llavors em sap un greu terrible perquè les universitats catalanes de medicina són molt i molt bones i llavors em sembla que, si no m'equivoco, que em sembla que són 5 anys que els hi fan de permanència quan tenen l'especialitat
la residència
que la facin aquí, no? Que d'alguna manera trobo que està bé perquè reparteixes perdó, aquell capital d'universitat que hem pagat entre tots i dius, bueno, doncs com a mínim tenim aquesta certesa que els metges catalans els tindrem aquí, no? Però al cap de 5 anys la tendència pot ser que marxin, no? Vull dir que s'alliberin i ja dir, bueno, me'n vaig perquè veig que la pública i això arribaríem a, per mi seria un desastre, no? I que en canvi importem metges potser no tan bons o no tan especialitzats a altres llocs.
El fet que les urgències, per exemple, parlo d'aquí d'Olot, s'omplin més, per exemple, durant divendres, nit, dissabte i diumenge,
sí.
No és potser tant el fet de que jo vagi a urgències quan no em toca, sinó potser és perquè tampoc tinc un altre lloc on anar.
És allò que en diuen un CUAP, és un centre d'urgències perquè l'àrea bàsica està tancada. En un moment donat, ja fa molts anys, jo recordo, em sembla que ja era supervisora de la unitat d'urgències, jo vaig estar supervisora de la unitat d'urgències durant 15 anys, quan vaig arribar, el 2005, això ja havia passat, ja havia passat, el centre d'atenció primària es tancava, abans era obert unes hores, no sempre, però estava obert unes hores, de fet, com el de Besalú. Besalú, de fet, està obert, vull dir que qualsevol garrotxí pot anar a Besalú a visitar-se i a vegades la gent no ho sap, i passa això, que durant el cap de setmana doncs, hi ha més col·lapse, és veritat. Però també és veritat que també es reforça el servei el cap de setmana.
Hi ha més sortides, més lesions, cada vegada més esport i tot això. Jo el que volia dir és que jo penso que aquí Olot es va badant no fer un altre cap. O sigui, tenim el de Sant Miquel...
Sí, que s'està fent nou,
Llavors hi ha el cap d'allò, de Passeig de Barcelona, i jo penso que l'antic hospital era perfecte per fer un nou cap. I bueno, donaria servei a...
Sí, però no tenim professionals. No hi ha professionals. No, per omplir dos caps i un hospital, i més venir a Olot. Olot costa arribar, als professionals els hi costa arribar a Olot. A Figueres, per exemple, amb el tren, doncs, la gent viu a Barcelona, es pot desplaçar més fàcilment. La gent costa molt que es mantingui a Olot. Olot és una ciutat més o menys tranquil·la, no? I ve molta gent...
Tranquil·la.
Però ve molta gent de la ciutat tranquil·la en el sentit d'oci,
de
qualitat.
De qualitat de vida, sí.
No? I hi ha gent que li manca aquesta dinàmica que és molt urbanita i que li manca tot això. I jo m'havia trobat amb companys a l'hospital doncs, que deien és que m'avorreixo, no me falta poder sortir cada dia al carrer i trobar molta gent, i això a Olot encara no passa. No. I la gent marxa, hi ha tanta demanda que la gent se'n va on vol a treballar i on A vegades hi ha mercenaris i que també se'n van on cobren més.
Estris, doncs mira.
Bueno, també hi ha temes de condicions laborals, que hem de mirar quines condicions laborals donem a la gent per atraure'ls. Sí. Es poden replantejar temes de torns i així. I l'altre és quins projectes pots desenvolupar tu en el teu lloc de feina. No? Als professionals, els més bons, els agrada poder desenvolupar projectes innovadors, projectes que serveixin per millorar
la,
la qualitat de vida, tant de prevenció, atenció, diríem, a la comunitat. Llavors, mirem, a part de fer la teva jornada laboral i ja està, i no mirar res més, a dintre de la jornada laboral, què puc fer d'interessant que li interessi al treballador, que a mi m'interessa captar.
La motivació ha de portar això, nous projectes, interessar-se, podríem fer això, allò... És el que manté viu el caliu d'un equip humà i professional.
Totalment.
Tu, Jordi, que parlaves del tema de les queixes, no sé fins a quin punt la gent ara, en lloc de queixar-se pròpiament, no?, o a l'establiment o al lloc on ha tingut algun problema, agafa les xarxes socials per queixar-se. No sé fins a quin punt això és útil o és més una... aquest s'ha queixat de l'hospital, per exemple, Ostres, doncs a mi aquell dia em va passar això, vaig a fer un escrit a tal xarxa social per queixar-me d'aquell tema. No sé fins a quin punt les queixes que vomitem, diguéssim, a les xarxes socials són útils. Per exemple, les ressenyes aquestes de Google, per exemple, de restaurants, parlo de tot en general. No sé fins a quin punt és útil aquest tipus
per
de queixes.
Per mi, desgraciadament, és el reflex de que l'administració no ha assumit la crítica o el suggeriment o el feedback com una eina de millora. I el ciutadà ha observat que, per més que ha presentat queixes o per escrit, no se li ha fet cas i no s'ha rectificat. I un exemple claríssim és el del transport públic. Si entrem a les xarxes socials, veiem que cada setmana hi ha alguna foto, hi ha alguna queixa d'una teixa que hi ha gent dreta, que una teixa que és antiga i que no hauria d'estar circulant, de gent que s'ha quedat fora a la parada perquè estava ple el bus i no s'ha posat un nou bus. Per tant, de queixes n'hi ha moltíssimes. El que passa és que no s'estan arreglant i quan ja les teves vies oficials s'esgoten, dius, doncs ho faig públic, perquè d'aquesta manera sembla que la institució, quan l'avergonyeixen públicament, reacciona més ràpid. I desgraciadament va així. Si l'administració fos més ràpida, quan se li envia una queixa, reaccionés ràpid, la gent diria, jo faig servir la via més ràpida, no aniré a fer-ho per Twitter i deixar malament algú. Tu, vull solucionar el meu problema ràpid. Però desgraciadament no funciona. I llavors la gent optem per fer denúncia pública.
Jordi, també hi ha molt incendiari a les xarxes, eh?
Això també.
Les persones que sense un nom i cognom, amb un nom anònimament, no?, es creuen allà unes barrabassades i llavors, es fa un fil que dius, però què és això?
No, jo em referia més a crítica constructiva de que el servei pot millorar.
Ho entenc, que cada institució hauria de tenir aquest procediment molt clar, no?, de dir...
I els hauria de poder queixar per la via que toca.
Una petita enquesta, que seria el mínim de dir, com l'han rebut, l'han atès en català, l'han... el diagnòstic ha estat clar, saps quatre idees, però que tu puguis respondre. Jo crec més en aquest mecanisme de protocol que no pas a les xarxes, que no acabes recollint la percepció d'una persona, sinó que allò és un desvariament total.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Jordi Gasulla, Marta Maderat, moltes gràcies per venir.
A tu, Natàlia.
Imma Muñoz, gràcies.
A vosaltres, sempre.
Tornem demà amb més temes d'actualitat. Adéu-siau.